Escoltes a mig matí.
I a mig matí, sintonia d'Oblidades per la història amb Isabel Jové. Molt bon dia, Isabel.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
Molt bé, molt bé. Doncs parlem d'una dona que ha estat oblidada per la història, precisament per recordar-la i per reconèixer, no?, la tasca que va fer, no?
Doncs sí. Mira, avui parlarem de Maruja Mallo, que va ser una artista, sobretot pintora, i que va formar part de la generació del 27, la denominada avantguarda interior espanyola, no? El seu treball s'enquadra principalment en el surrealisme, però de fet ella va fer moltes coses, com ja veurem, no?
Molt bé.
I a més cal destacar d'ella, que era un cas especial, no? Perquè va ser inconformista des del principi.
Caram.
I sí, sí, sí. I fent gala del seu rebuig al model sexista que apartava les dones creadores, no? de la creativitat, no? de les arts. I doncs aquesta actitud per ella va ser bona perquè, com a mínim, ella va trencar amb les regles d'un sistema artístic desigual, no?
Mm-hmm.
És possible que conegueu molts el cas de la Sin Sombrero. No sé si ho coneixeu, però ho expliquem en un momentet. Mira, corrien els anys 20, no? I llavors sabem que les dones portaven un barret i que treure's aquest barret al carrer doncs, atemptava contra la moral i les bones costums d'aquells moments.
Imagina't.
Doncs Maruja Mallo, juntament amb Margarita Manso i altres dones libertàries com elles, doncs passaven en aquell moment per la Puerta del Sol de Madrid.
Sí.
I llavors van decidir treure's el barret en aquell moment dient que congestionava les seves idees, no? I mira, aquest fet tan tonto, que a nosaltres ens sembla de lo més natural, doncs va provocar allà insults i menyspreus per elles, no? Que van quedar marcades per sempre com la Sin Sombrero, no?
Uh-huh.
I aquesta, doncs, és una de les moltes anècdotes que es podrien explicar de la Maruja Mallo, o sigui que ja podem veure una mica com anava aquesta dona de servida, d'activitat i de coses interessants, ja veureu.
Uh-huh.
Mira, avui escoltarem de fons la música de Rosa García Scott, que va ser una dona que va néixer justament el mateix any que ella, 1902, però aquesta va morir el 2002, una mica més tard, i ja amb 100 anys, que la Maruja Mallo, que també va morir gran, però no tant. També va ser exiliada com la Maruja Mallo, però Maruja va estar, com ja veurem, a Argentina i Uruguai, tot allò, i aquesta va anar a parar a Mèxic, no?, durant la Guerra Civil. I aquesta noia, aquesta música, aquesta pianista, va ser alumna d'un munt de bona gent, no?, de Manuel de Falla, d'Enric Granados, de Felip Pedrell i també de Nàdia Boulanger, o sigui que és una molt bona música compositora, no?, que ens acompanyarà avui.
Perfecte.
I bueno, doncs continuem parlant de la Maruja Mallo. Direm que havia nascut a Vivero, a Lugo, el 5 de gener de 1902 i que va ser la quarta dels 14 fills que van tenir els seus pares, imagina't, Déu-n'hi-do. Els seus pares eren Justo Gómez Mallo, funcionari del cos de duanes, i Maria del Pilar González Lorenzo. O sigui que el nom oficial de Maruja Mallo era Ana Maria Gómez González. Però ella, en tant que artista, va triar el segon cognom del seu pare, com també ho va fer el seu germà petit, l'escultor Cristino Mallo. Van agafar aquest nom que era més interessant com a nom artístic, menys sonat.
Molt bé.
I, bueno, degut al treball del seu pare, a les duanes, doncs la família canviava sovint de domicili. I des de 1913 fins 1922 es van instal·lar a Avilés. I allà, a l'Escola d'Arts i Oficis, és on va començar la Maruja Mayo la seva formació artística, a Avilés. Després ja, l'any 1922, es van tornar a traslladar a la família i aquest cop cap a Madrid. Llavors ella va tenir l'oportunitat d'entrar a la Real Acadèmia de Belles Artes de San Fernando, on va estudiar fins 1926. Llavors a Madrid ella es relacionava amb artistes, escriptors, cineastes, com per exemple Salvador Dalí, Concha Méndez, Federico García Lorca, Margarita Manso, Luis Buñuel, María Zambrano o Rafael Alberti. Aquí també veiem que els homes són tots superconeguts i les dones, que també ho haurien de ser, ho són molt,
molt
menys.
Sí.
Llavors aquí això és un dato també.
No ens sonen tant els noms de dones.
Només,
Que trist.
No, per això et dic, Són famoses també i són molt importants.
I mira.
Però aquí surten com unes comparses, no?
Sí,
que és el que es pretenia, no?, amb les dones, llavors.
Sí.
Bé, durant la dècada de 1920, Maruja Mayo va col·laborar també amb moltes publicacions literàries, com ara la Gaceta Literària, l'Almanaque Literario o la Revista d'Occidente. Llavors va realitzar també les portades per diferents llibres i tot això, no? I degut a aquest treball, aquesta col·laboració que ella tenia, l'any 1928, Ortega y Gasset, que escrivia en una d'aquestes revistes, va conèixer la seva obra i li va organitzar la primera exposició als salons de la revista Occidente, que era la revista aquesta. I això va ser tot un esdeveniment a Madrid i, a més, el punt de sortida perquè Maruja Mayo fos jutjada per la seva obra i no pas per la seva condició femenina. Bé, també va col·laborar amb Rafael Alberti fins l'any 1931. I d'això queden constàncies en els decorats del drama de Santa Casilda de 1930 i també hi trobem testimoni als llibres i als poemes de Rafael Alberti, no? Cal dir que amb ell la Maruja Mayo va tenir una relació sentimental. I quan va acabar aquesta relació va provocar una depressió en el poeta, no? Que més tard ja es referia i va conèixer a la Maria Teresa León, que és amb qui es va finalment casar, no? El Rafael Alberti.
Sí.
D'això parlarem dintre de 15 dies perquè parlarem de la Maria Teresa León. Llavors ja parlarem d'aquest tema. En aquells moments la Maruja Mayo pintava la sèrie Cloacas y Campanarios, propera en els seus plantejaments a l'Escola de Vallecas, de la qual va formar part activa també. Llavors, l'any 1932, Maruja Mayo va obtenir una beca per anar a París a ampliar estudis. I allà va conèixer a René Magritte, a Max Ernst, a Joan Miró, Giorgio de Quirico, també a André Breton i Paul Éluard, amb qui ella participava a les tertúlies, o sigui que va estar superben acompanyada.
Sí, sí, déu-n'hi-do.
La seva primera exposició a París va ser el 1932 a la galeria Pierre Loeb. I, de fet, allà va ser on ella va començar la seva etapa surrealista, no? La seva pintura va canviar radicalment i va arribar a obtenir un tal grau de mestria que el propi Breton li va comprar l'obra Espantapàjaros. Era una obra poblada d'espectres que avui en dia es considera una de les grans obres del surrealisme.
Caram.
Sí, és importantíssim. Uh-huh. Després, quan ella torna a Madrid l'any següent,
sí,
participa activament a la Societat d'Artistes Ibèricos. I en aquells moments tenia tanta notorietat que el govern francès li va comprar una obra per exposar-la al Museu Nacional d'Art Modern. O sigui que Maruja Mayo inicia en aquells moments una etapa que destaca l'interès també per l'ordre geomètric intern de la natura, no? Que veurem que després ho va fent aquest estil també. O sigui que ja va canviant, però sí, va mantenint-se amb un nivell sempre molt, molt interessant.
Sí, sí.
Mira, durant aquell mateix any, ella, compromesa amb la República, donava classes a tres escoles diferents, a més. O sigui, a més de crear tot el que feia, era professora de dibuix a l'Institut Arévalo, on havia guanyat aquesta mateixa càtedra. També a l'Institut Escuela de Madrid i a l'Escuela de Ceràmica de Madrid. I per aquesta última escola ella va dissenyar tota una sèrie de plats que eren així també d'aquests geomètrics, i per això, per fer-ho a consciència, va estudiar matemàtiques i geometria, per ficar-se bé. Però aquesta ceràmica, malauradament, no ha arribat a nosaltres perquè va ser destruïda durant la Guerra Civil Espanyola, no?
Caram.
Sí, tota la ceràmica d'ella va ser destruïda. Bé, i durant també aquesta època freqüentava a Miguel Hernández, que va tenir també una relació sentimental amb ell, no? Uh-huh. Va ser les seves dues relacions que va tenir ella. I es deuen a la seva influència les quatre composicions que el poeta va fer a El rayo que no cesa, sota el nom Imagen de tu huella, que de fet eren a 18 dels 30 poemes d'aquesta obra, no? O sigui, són molts poemes que parlen, doncs, de la Maruja Mayo, Maruja Mayo, com veiem, va ser una treballadora infatigable, Era increïble, amb un immens poder de creativitat, no?, de creació. Projectava tanta energia que ningú no se'n podia deslliurar, no? La gent que estava amb ella era...
Esgotador.
Sí, era com una voràgine de creativitat, aquesta dona.
Sí.
Llavors hi ha un fet molt curiós que jo encara no hi he explicat i que l'explicaré ara.
Ah, molt bé.
I es tracta de que ella formava part d'un grup de quatre artistes, els seus companys tots eren ben i són ara, són, no ara, no eren, són ara, ben coneguts, ben reconeguts, com són Dalí, Lorca i Buñuel, no? Aquests són superconeguts.
Ja veus.
Ella formava part d'aquest grup de quatre i en aquells moments era un grup jove i desconegut, però ple de complicitats i creativitat. On sembla ser que Maruja, amb la seva gran inventiva, era el motor principal i d'on van sorgir moltes obres d'art de tots ells. O sigui, cal pensar també que ella va formar part del primer i més brillant surrealisme, i en el que Buñuel, tant Buñuel com Lorca o Dalí, volien participar, saps? O sigui, que ells anaven darrere de la creativitat d'ella i de les formes d'expressió que tenia ella, no?
I mira lo coneguts que són uns i lo poc coneguda que és l'altre.
Que és ella, De fet, la figura de Salvador Dalí no, és fonamental per ell, és fonamental la figura de Maruja Mayo, Vull dir que Salvador Dalí poder no hagués sigut qui és si no és per ella, I és increïble, llavors, pensar que més tard els historiadors convertissin aquest quartet en un trio. Només es parla del trio aquest, excluint a Maruja Mayo pel sol fet de ser una dona, sense tenir en compte la importància que ella hi tenia en aquest grup. O sigui, és una cosa que no es pot ni
tan
creure.
Injusta, què dius?
Tan injusta que no es pot ni creure. No. Penses, però per quina raó han de treure a la persona més important d'aquest grup i fer-la inexistent pel fet de ser una dona?
Sí, sí. I
que
ja
és
està.
Que és ser dolent, ser dona? És ser dolent?
Quan, o poder pel gust sí que ho era.
Com la dona porta els fills al món i tot, i encara aquest tracte és que és increïble. És increïble, Mira, durant l'any 1935, Maruja Mayo va preparar l'escenografia i els figurins de l'òpera de Rodolfo Halffter, Clavileño. Però, malauradament, aquesta òpera ja no es va poder estrenar per causa de la Guerra Civil. I a partir ja del 36, durant el principi a principis d'any, ella comença la seva etapa constructiva, continua amb aquesta història de constructivitat, no? Constructivisme, o digue-li com vulguis, mentre seguia exposant amb els pintors surrealistes a Londres i a Barcelona i participava com a docent a les missions pedagògiques. Aquestes missions pedagògiques la van portar fins a Galícia, la seva terra natal.
Sí.
I és allà on li va agafar per sorpresa la Guerra Civil. Saps? O sigui, quan ja va començar el mes de juliol, crec que va ser el dia 17 de juliol, no sé, no me'n recordo bé, del 36 va esclatar la Guerra Espanyola, no? I llavors Maruja Mayo va marxar cap a Portugal, ho tenia a prop i va marxar cap allà. I allà la va rebre la poetessa Gabriela Mistral, que, com sabreu alguns, doncs va ser després guanyadora d'un Premi Nobel de Literatura, però que en aquells moments era l'ambaixadora de Xile a Portugal. Ella va ajudar a Maruja Mayo a traslladar-se poc després a Amèrica. Va fer que des d'allà li enviessin una invitació l'Associació d'Amigos de l'Arte, d'Amigos de l'Arte, li enviessin una invitació per donar unes conferències sobre la temàtica popular a la plàstica espanyola, no? Primerament a Montevideo i després a Buenos Aires. I aquí comença el seu exili, que durarà 25 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. Allà ella va continuar pintant, donant classes, cultivant amistats, com ara la de Pablo Neruda, a qui ja havia conegut a París i que va freqüentar també a Espanya. A Argentina ella va rebre un ràpid reconeixement i va col·laborar també amb la famosa revista Vanguardia Sur, on també hi participava Jorge Luis Borges, o sigui que no feia més que conèixer a gent superimportant i superconeguda, Vale. Ara, avui en dia, són gent que són mites, no?
I tant.
Aquesta gent. I durant aquest temps, ella va aprofitar per viatjar bastant, no? Vivia entre l'Uruguai i Buenos Aires. I es dedicava, sobretot, a pintar, a dissenyar i, en definitiva, a crear incansablement. Ella va pintar diverses sèries allà, com la sèrie Marina, que era sobre colors blaus i platejats, després la sèrie Terrestre, que eren colors més aviat ocres i daurats, després la sèrie de Màscares, va pintar la sèrie de Màscares, o sigui, es va inspirar amb les màscares d'aquelles zones, saps?
Sí.
Va fer tota una sèrie de màscares molt interessant, també. I bé, el 2 d'agost de 1938 es va estrenar la cantata Tumba de Federico García Lorca, que ja sabem que va morir el 36, no? El van matar el 36. Amb escenografia de Maruja Mayo, el text era d'Alfonso Reyes i la música de Jaume Païssa. O sigui, tots molt importants com a músic i com a escriptor, i ella com a escenografia. El 1939 es va publicar un llibre d'ella, Lo popular en la plàstica espanyola a través de mi obra. I també durant aquest any va començar a pintar especialment retrats de dones amb un estil que després va resultar ser precursor de l'art pop nord-americà. Tal com ho va dir Andy Warhol quan va rebre a Maruja Mayo a Nova York, quan ho va veure. Va veure la seva obra i va opinar que aquells retrats eren realment precursors de l'art pop nord-americà. Mm-hmm. O sigui que això és important.
I tant.
Llavors, l'any 42 es va publicar també una biografia per Ramon Gómez de la Serna, de Maruja Mayo, i entre 1945 i 57 ella frena una mica part de les exposicions i de les seves aparicions públiques. I de fet, quan s'instaura el peronisme a Argentina, deixa a Argentina i es trasllada a Nova York, on va rebre també un ràpid reconeixement, com ja hem parlat amb el Andy Warhol i tot això, no?
Mm-hmm.
Bé. Bé, doncs les exposicions que va fer, diguem-ne, sobre aquests anys, més tard del seu exili, va ser el 48, que va realitzar una exposició a Nova York, l'any 50, que va exposar a París, i l'any 59, que va exposar a Buenos Aires. Després d'això, doncs ella ja torna cap a Espanya. Torna a Madrid l'any 61 i es troba que va sortir d'allà sent una celebritat i va tornar que gairebé ningú no la reconeixia, no la coneixia, clar. La gent havia canviat i tot havia canviat. Però ella va continuar pintant com era d'esperar, no? I va continuar creant amb tant d'ímpetu com sempre. L'any 1979... va començar la seva última etapa pictòrica amb Los Moradores del Vacío. Com sempre amb aquesta vitalitat, encara que ja era gran, ella, amb aquesta època. Però, bueno, durant l'anomenada movida madrilenya, o sigui, els anys 80 o 90, doncs li van, gràcies a la gent jove que feia la movida madrilenya, doncs li van donar una importància gran a la Maruja Mayo, no? Van comprendre que era com l'últim que quedava de tota una sèrie de grans mestres que havien estat poblant el món de l'art, no? I ella era com la que sabia d'això, no? La que tenia a les mans totes aquestes experiències que havia passat, no? I llavors, doncs, aquesta gent de la movida madrilenya, que eren joves, no?, la van captar perquè ella també tenia l'esperit jove sempre. Encara que era ja una persona molt gran,
sí,
doncs tenia un esperit molt, molt juvenil, no?
Uh-huh.
I llavors li van donar pues, una sèrie de premis i de medalles d'or i exposicions, van fer tota una sèrie d'esdeveniments que van ser per donar-li amb ella l'agraïment que mereixia, no?
Uh-huh.
I bé, després de tot això, ella va morir a Madrid el 1995, als 93 anys. Tota una vida, amb tota una vida dedicada a l'art, com hem vist, no? I ara jo voldria que penséssim una cosa. Tot això que hi he explicat, això de que no se la va excloure d'aquest grup de quatre que es va fer de tres, només per excloure-la amb ella,
sí,
doncs això encara no s'ha arreglat. Jo no veig que ningú no hagi parlat de que la Maruja Mayo era molt important per l'obra que van fer aquests altres grans artistes, no? Ella, això no s'ha posat
en
clar.
No s'ha reparat aquest...
No s'ha reparat
aquesta
aquest...
injustícia, eh?
Sí, aquesta injustícia no s'ha reparat encara, no?
Uh-huh.
I de fet, també cal tenir en compte això que va dir el Andy Warhol, no? Que ella va ser la precursora de l'art pop americà i tampoc se'n parla gaire d'això, encara que ho va dir el Warhol. O sigui que jo des d'aquí li dono les gràcies a Maruja Mayo i bueno, que serveixi aquesta xerrada que hem tingut per fer-li un homenatge també, que s'ho mereix.
Sí. Molt bé, Isabel. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos.
A tu,
que vagi molt
que
bé.
Que vagi molt bé aquí també.